El dia 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Agbar continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. Ho fem impulsant la regeneració de l'aigua, és a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. A través de la innovació i de les aliances, fem front a l'emergència hídrica. Agbar amb tu!
Doncs parlem de l'aigua, parlem de la meteorologia, perquè de fet avui és el Dia Mundial de l'Aigua, però demà és el Dia Mundial Meteorològic i també hem de felicitar en aquest sentit en Jordi Zapata, l'observador meteorològic de casa nostra, que coneix molt bé el territori que tenim avui aquí als 5 minuts més. Jordi, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I felicitats per aquest Dia Mundial Meteorològic, que serà demà, eh?
Sí.
Que s'ajunta una mica amb aquest Dia Mundial de l'Aigua que és avui.
Sí, sí.
Jordi, ara ho comentàvem, estem en un moment de sequera gran, veiem pantans com no els havíem vist, no? I avui, que a més és el Dia Mundial de l'Aigua, toca una mica reflexionar sobre tot plegat. Estàvem acostumats a... Havíem sentit sempre la frase, no?, que aquí a casa nostra érem l'orinal del cel, es deia. No sé si aquest orinal encara hi és com a tal. Ha canviat o això és una qüestió cíclica? Com a observador que portes molts anys al territori, què n'opines?
Encara estem amb la gibralleta, però té alguns forats.
D'acord.
Llavors, clar, s'escapa una mica. No, en principi aquí continuem sent un referent en quant a les precipitacions, vull dir que clar, si per exemple aquest any passat que vam tancar el mes de desembre ens vam recollir cap a 750-800 mil·límetres, ho comparem per exemple amb el, no sé, la comarca del Bages o del Moianès que van quedar en 300 o 400, doncs quasi bé és el doble. Ara bé, clar, de la manera que ens ha fet aquestes precipitacions darreres, van estar concentrades en dos mesos, a l'agost i al març, i la resta no va ploure. Llavors, clar, des de pràcticament el mes d'agost fins ara no hem tingut cap... Sí, una mica el mes de febrer vam tenir aquesta mica de petita llevantadeta, però vull dir que no hem tingut aportacions importants. Llavors, és clar, això es reflecteix amb els aqüífers i la circulació d'aigües superficials, es veu.
Clar, perquè Jordi, l'aigua, els aqüífers, l'aigua que podem tenir en profunditat també, tant al Garrotxa com al Ripollès, d'on ens ve? És a dir, de quina zona ens ha de venir?
Aviam, la precipitació és la base de tot. Per tant, nosaltres aquí a la part de la Garrotxa tenim molta dependència de les llevantades, és la Garrotxa i tota la façana mediterrània, vull dir, això ens aniríem fins a Baix Almeria. Tota l'àrea mediterrània costanera està supeditada als llevants. Sense la presència d'aquestes situacions que aboquen grans quantitats de precipitació i també generen problemes, aquestes, sense això, nosaltres ho tenim malament. Val? Si parlem de la part, diguéssim, ja més de muntanya, estan lligades a la neu. Inclús totes les comarques més occidentals de Catalunya estan lligades a les aportacions en forma de neu de l'hivern. Allà no tenen llevantades. O sigui, la serralada transversal trenca, diguéssim, és una frontera, aquestes muntanyes que en diguem del Puigcercal, tot el Collsacabra, tot això trenca una mica la frontera entre el que és la part mediterrània d'aportació, diguéssim, lligada als llevants, i la part que és més, diguéssim, relacionada amb precipitacions més d'estiu i neu. Per tant, aquí teníem això. A les dues bandes ens està fallant. Per tant, anem justos perquè
anem
no hi ha
justets,
això,
clar. Evidentment. Parlàvem de restriccions, evidentment, no és el cas encara a casa nostra, però sí que és veritat que potser tots plegats hem de tenir una mica més de consciència de l'ús que en fem de l'aigua, no? Perquè hem estat ben acostumats, o podem tenir períodes que siguem ben acostumats, però és un bé que és el que tenim, tampoc n'hi ha més, no?, la terra.
Això és una mica les inèrcies en funció dels moments que travessem. Quan estem sotmesos a la presència de llevantades, que tenim aigua que vessa per tot arreu, no cal anar gaire lluny, vull dir que hem tingut fa pocs anys el Glòria, vam tenir el Filomena, uns temporals magnífics, neu a la muntanya, aigua, i això de cop i volta es trenca. Això és una cosa tarannà clàssic a les zones aquestes temperades, que hi hagin aquestes oscil·lacions. Sí que és veritat que ara, doncs, és potser estem en un moment bastant preocupant, per tant, gestionar l'aigua és una cosa, però gestionar l'aigua, d'entrada el que realment ha de gestionar l'aigua són les administracions, perquè és clar, tu a casa teva què faràs? Bueno, me'n recordo una vegada que va haver-hi la secada del 2007 i 2008. Amb l'agrupació naturalista teníem aquí baix una paradeta en la qual a través del Sigma vam col·laborar amb ells i donàvem doncs això, reductors de cabal de les aixetes. A les cisternes hi posàvem una mena de bosses amb aire perquè no... Clar, tot això són diguéssim col·laboracions que poden ser interessants, però el problema principal és l'administració que ha de tenir present aquests episodis, i això és probable que es vagi accentuant, no només per efectes del canvi climàtic, sinó perquè cada vegada hi ha més demanda d'aigua, cada vegada som més població. Per tant, això és una cosa superimportant des de l'administració. Nosaltres podem fer, clar, si ara estiguéssim a l'estiu i tinguéssim necessitat de regar, doncs hauríem d'optimitzar.
Clar.
El rec gota a gota és un element important per tenir a les zones que es vol regar. Això de regar a doll, allà no és una cosa que ja està totalment... En aquest cas, els israelites, allà els que van descobrir, els que van començar a gestionar el tema del regar gota a gota van ser ells, perquè una gota posada al seu puesto val molt més que un raig d'aigua tirat sense d'això. Per tant, aquesta visió de l'estalvi ha d'existir. Hi hagi canvi climàtic, hi hagi mancança o no hi hagi mancança. És un deure que tenim, de poder minimitzar les despeses d'aigua.
Clar, perquè aquí tenim zones àrides, com poden ser la de Lleida, per exemple, Jordi, que també és això, es veu com amb una bona gestió es pot acabar doncs, traient de la terra molta cosa que potser per la zona més àrida d'entrada diries que no seria possible.
Està clar, vull dir que la part de, diguéssim, aquesta de la muntanya de Lleida tenen les aportacions de les neus, les nogueres, el Segre, tot això a través dels canals i dels pantans afavoreix la possibilitat del regadiu, però aquest regadiu s'ha de fer amb seny, per tant, ara abans s'inundaven els camps. Es tirava allà mils i mils d'hectòmetres de cúbics d'aigua que es llançaven entre cometes, però vull dir que marxaven del seu punt. Ara la gestió és molt més eficaç perquè tot això va fet en moments de regadiu que no hi ha calor, que hi ha menys evaporació, en fi, tota una sèrie de controls que ara es té més present tot això, però encara hi ha molts llocs que l'aigua es va, saps,
clar,
que tenim un canal que baixa per allà, doncs aigua d'ojo. Tot això s'ha de gestionar.
En comarques com la Garrotxa i el Ripollès, que tradicionalment hem dit tenim aigua, hi ha moltes fonts, ens venen aigua, en el cas del Ripollès també de les neus, aquí hem tingut, tenim valls, no?, amb aigua. N'hi havia com a mínim abans una mica més ara es deia, avui escoltàvem que els saurins trobaven aigua més amunt i ara han d'anar una mica més avall per trobar-ne.
Aviam, nosaltres som una mica excepcionals per efectes del vulcanisme. O sigui, per dir d'una manera, tenim el riu Fluvià, que és el riu de referència nostre d'aquí d'Olot, està soterrat tres vegades, o sigui, a través de les colades de lava que han anat passant, han anat sepultant el riu i tota la seva xarxa d'aquífers subterranis. Hi ha hagut una altra colada, al cap de 10, 15 o 20.000 anys, bum, s'ha tornat a cobrir el riu i tot. Per tant, tenim aportacions extres d'aquífers que es recarreguen quan entren aquestes llevantades, per dir d'una manera com si diguéssim tres prestatges.
Exacte, i nosaltres veiéssim el de dalt, però hi haguessin dos prestatges més a sota.
Aleshores, aquest prestatge de dalt el tenim bastant malament,
la veritat és que sí.
Però tenim els prestatges interns que estan a 60 i 80 metres de profunditat o més, i això allà hi ha aigua. Nosaltres aquí, si fem poradem, ara l'Ajuntament ha fet aquestes... Per tant, d'aigua en tenim a la Vall de Bianya, els aqüífers que estan captius, que són subterranis, a 80 hi ha una quantitat d'aigua brutal. O sigui, si la gestionem bé i tenim manera de poder-ho fer, aquí no hem de patir. Ara, a la Baixa Garrotxa ja és un altre assumpte, perquè els aqüífers de l'Alta Garrotxa, que són sobre roca calcària, aquest és més complicat. Ja no té el fet d'haver tingut el vulcanisme que ha fet preservar uns aqüífers que estan diguéssim, lligats als rius, antics rius fluvials que vam tenir de fa, doncs, 100 o 200 mil anys. Això és una... I això també ha passat a Bianya d'una manera perquè aquestes clodes intercepten els cursos fluvials, generen barratges, i aquests barratges són antics llacs que també han anat, diguéssim, guardant aigua al seu interior i tot es va... Per tant, aquí, en principi, no hauríem de patir, si es té la possibilitat que ara, clar, les aigües superficials no baixen.
Aquesta sí que les veiem. És una pena,
però és així.
Com afecta tot plegat a la flora i la fauna, Jordi, com a bon observador de...
En principi, els afectats, diguéssim, quan hi ha situacions d'aquestes, seria les masses forestals, com hem patit aquest 2022, que hem vist superfícies de boscos que han quedat afectades, sobretot per l'estrès que es va generar juny-juliol, maig-juny-juliol, que van ser tres mesos molt secs i molt calorosos, perquè l'agost es va recuperar i el setembre també, o sigui que encara nosaltres el mes d'agost ens van caure 250 litres, que és molt.
Sí,
per tant, això va suavitzar molt la secada, però va rebre. Per tant, els arbres que estan... han nascut, s'han desenvolupat en zones rocalloses, en zones que hi ha poc sol, aquests arbres estan, diguéssim, quan hi ha situacions d'aquestes, pateixen un estrès important i s'assequen i probablement es moren. A l'any 2000 va haver-hi una altra secada molt important que va afectar els boscos. Un 10% dels alzinars de la Garrotxa van quedar afectats.
Déu-n'hi-do.
O sigui, sobretot a la vall d'Hostoles, tota la banda de les preses, totes les àrees aquestes que hi ha boscos sobre molta roca, que tenen poc gruix de sol, aquests boscos van patir. Llavors, doncs, bueno, és una selecció natural. La flora habitual, en principi, no pateix perquè no necessita tanta quantitat d'aigua i, a més, molta de la flora que està, diguéssim, interessant, està situada en obagues, cloderades, vull dir que ja està a la defensa. I la fauna, en principi, és clar, la fauna fluvial és la que rep.
Aquesta és la que més...
que està lligada al riu, doncs, és clar, quan hi ha situacions d'aquestes que la qualitat de l'aigua es va deteriorant, excepte amb les torrentades, que, de fet, les espècies més representatives, més interessants, sempre estan a les capçaleres dels rius, ja com a mena d'estratègia perquè...
per sobreviure una mica més, no?
Un tritó no el trobarem aquí al mig d'Olot. Els trobarem a la Vall de Bianya, a Ridaura, els trobarem a la capçalera del Gurn, perquè són els refugis. I allà sempre l'aigua té una qualitat i, a més, sempre hi ha una continuïtat. Menys que val o més, però n'hi ha. En canvi, aquí les coses van diferents. Llavors, clar, tota aquesta fauna de riu, excepte els ocells aquests, les anàtides i tot això, que disfruten molt aquí a Olot, però tot aquest tipus de fauna és una fauna que és més o menys, no té gaire transcendència en quant a ser una fauna rellevant. És una fauna que la trobem per totes les zones.
Per tot arreu. Amb el panorama que tenim en aquests moments, Jordi, el que dèiem, una primavera, no sé si deien que es preveia o no una mica plujosa, semblava que sí, però no estava del tot clar.
Les previsions, com vindrà l'estiu? Ara, les previsions que s'han fet a llarg termini han estat correctes, perquè pel mes de febrer es va situar hi havia una previsió feta, aquestes que fan a tres mesos vista, hi havia la previsió de la possibilitat de que hi hagués que es despengés alguna bossa d'aire fred i que anés acompanyada d'algun possible llevant. Això ha passat, el que passa que es va concentrar tota l'energia sobre les Illes Balears i a nosaltres no ens va deixar
gaire. No va arribar
gaire
res.
Però la previsió d'aquesta situació hi era. Pel mes de març hi havia una previsió de secada total. O sigui, hi havia unes taques vermelles sobre la Mediterrània.
I aquí hem estat,
I a l'abril, no. A l'abril la situació es recupera, es manté en principi, com a mínim hauria de ser uns valors de precipitació iguals o superiors a les mitjanes.
D'acord.
Per tant, aquesta visió seria... I després, el que sí que potser una mica més a llarg termini, però està bé comentar-ho, el mes de juliol es presenta, com amb els diferents models que hem anat consultant, es presenta com un mes plujós, que això...
Veurem.
Ara, de recuperar el tema dels aqüífers, això ja és una mica més complexa, perquè ara comença a haver-hi molta evaporació, llavors clar, la precipitació no s'aprofita tant.
Clar.
Llavors, però bé, és igual, ens hem de moure com puguem.
Vull dir que... I de fet, una mica el que dèiem abans, Jordi, que malgrat hi hagi més o menys precipitació, sí, la bona gestió de l'aigua, i aquesta responsable, seria... això s'hauria de fer de base.
Sí, i després també una altra cosa, que és clar que la, ja estan amb l'ACA, ja està pendent d'això, però és que s'ha de treballar amb el tema de les, posar, aprofitar aigua del mar.
S'ha
de fer una mica... Ja en tenim desalinitzadores, però s'hauria d'augmentar. Ara això, és clar, és una cosa que val molts diners. Valdria més dedicar esforços en aquest tema que potser a carreteres o potser a altres històries. Ara, clar, els pressupostos de cada àrea...
Són els que són.
Sí.
Jordi Zapata, observador meteorològic, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. I bé, enhorabona per aquest Dia Mundial Meteorològic que se celebrarà demà amb diverses activitats a casa nostra.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
El dia 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Agbar continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. Ho fem impulsant la regeneració de l'aigua, és a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. A través de la innovació i de les aliances, fem front a l'emergència hídrica. Agbar amb tu.